COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia. En 10 minuts arribem a dos quarts d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Us parlo amb molt de gust, toca el José Miguel Cruz. I de seguida parlarem del debat que hi ha entre d'altres coses conforme a la Covid. Sense mascareta a classe, és el que volen treure les mascaretes dins de les classes. Però estem parlant d'un sector de la població que és el que ara mateix té més incidència de contagis Covid, com són els nanos, i que, a més, també és el sector menys vacunat, per moltes qüestions, no? Parlarem d'això amb l'assessor de la OMS i epidemiòleg, el Daniel López Acuña, que ens ho explicarà, i també li preguntarem una qüestió. Clar, parlem d'una cosa i com hem d'interpretar les dades de la corba. Crec que a Catalunya hem baixat una mica dels 1.000, però encara tenim una xifra d'incidència molt alta en comparació que quan altres onades estàvem a 600 o a 800 i estàvem amb les mans al cap. Com hem d'interpretar aquestes dades? I després aplicarem també, i també li preguntarem i li traslladarem la següent pregunta sobre una dita famosa, segurament la recordareu, cuando las barbas de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar. Mireu, Dinamarca, això parlo per Dinamarca ara mateix, que ja sabeu que va donar per finalitzada la pandèmia. Doncs ara mateix els contagis de Dinamarca estan pujant i les hospitalitzacions també, i les morts també. És el mirall que tenim aquí? Realment és això el que hem d'esperar també aquí a Catalunya o a Espanya? Bé, comencem, però, sabem com tenim el temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Lozada. Carlos, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon migdia, bon dia a tothom. Doncs aprofiteu aquest matí i també aquesta tarda, perquè l'ambient primaveral que hem tingut els últims dies s'acaba. Marxa aquesta estabilitat de temps. Demà, a l'última hora d'avui i demà, ja ens entra un front fred que retorna a l'hivern, doncs, a bona part de Catalunya. Caiguda important de temperatures entre 12 i 13 graus menys que dies anteriors, que dies com el d'avui, per exemple, amb el vent com protagonista, la tramuntana a l'Empordà, el mestral a les Terres de l'Ebre i el cap de setmana, doncs, com et deia, marcat per aquest descens important de temperatures, aquest front fred que ens abraçarà, que es deixarà un cel tapat, molt de fred, però lamentablement cap rastre de pluja. Per tant, la sequera continuarà una setmana més amb nosaltres. 21 graus ara mateix a Girona, 18 a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Lleida, 7 a Andorra la Vella. Mirava els mapes aquest matí i les màximes, no aquí a Catalunya, però, per exemple, a València, parlaven de 28 graus avui a València, carai, mes de febrer.
Estem parlant d'estiu, eh?
No
és normal.
No anem pas bé.
No anem bé.
Amb 28 graus al mes de febrer.
Precisament després, quan entrem ja a migdia a COPE Catalunya i Andorra, parlarem amb el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè ens expliqui, és l'Enric Velasco, perquè ens expliqui com actua l'administració davant d'una sequera, quines són els protocols. El primer protocol per tots és essencial, encara que no hi hagi sequera, és estalviar aigua i fer un bon ús d'aquest recurs. Això és essencial. Però en cas extrem, com s'actua? Com tenim el trànsit i el transport públic, Carlos?
Doncs mira, el transport públic sense cap incidència, la xarxa viària, obres a la C-17 a la Garriga, hi ha retencions, direcció Vic, i a la C-63 a Lloret, també per obres, hi ha retencions en aquests instants, eh?
Molt bé, i què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, avui parlarem de la sequera, l'informatiu, la manca de pluges. En els dos primers mesos de 2022 ha posat ja en prealerta Catalunya per aquest risc de sequera. Els pantans de Catalunya es troben al 56% de capacitat i es podrien decretar restriccions en cas de que aquesta xifra baixés fins al 40%, segons l'Agència Catalana de l'Aigua. El percentatge de reserves d'aigua, per exemple, el Ter Llobregat, que dona servei a gran part de la població, és a dia d'avui del 56%, mentre que fa un any era del 86%. Però encara més alarmant és la situació dels embassaments de Tarragona. S'hi hauran el 30% només i Riudecanyes el 21%. Un altre pantal de la Baells està pràcticament sec. Per tant, la situació és gens optimista en aquest sentit, i més mirant les previsions que diu que la pluja no apareix per en un lloc. La bona notícia d'aquest divendres és mèdica. Ens arriba des de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Un test de saliva pot ajudar a personalitzar el tractament de la migranya. Pel qui no ho sàpiga, t'estic parlant d'una malaltia que causa fortes molèsties a les persones que la pateixen, fortes molèsties i forts mals de caps. Ara, investigadors d'aquest centre hospitalari han descobert que hi ha dues tipologies diferents d'atacs de migranya i que s'han de tractar amb fàrmacs diferents. Escoltarem què ens diu una doctora amb la que l'Aleix González ha parlat aquest matí.
Molt bé, Carlos, a la una més, gràcies.
Sí, senyor, fins ara,
fins després. L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia. Estic, Carlos Osada, mirat el mapa del temps fixant-se en València. Bona dada,
aquesta. Home, és que 28 graus a València, estem a mitjans de febrer.
Tenim una audiència intel·ligent que home, sap treure perdoni, les seves conclusions.
Poca broma, eh?
Poca broma. Escolti, vostè...
El Barça què?
Doncs miri, li contesto amb una pregunta. Vostè creu que Ferran Torres triomfarà al Barça?
Jo crec que sí, si afina la punteria.
Un 78% de copenautes en aquesta hora pensa que sí, a Twitter @esportscope, que Ferran Torres triomfarà al Barça. Un 22% no.
Va fallar molt, però, escolti'm, va donar tot, també, eh? Va treballar molt i crec que molt bé.
Es va buidar dins del terreny de joc. Va estar molt incisiu en el marc d'un partit molt bo del Barça. Jo crec que l'1-1 d'ahir contra el Nàpols no fa justícia el que es va veure sobre el terreny de joc, però això és qüestió de ficar-la.
Home,
eh? I més si quan ets davanter.
Si de les que va tenir, fica 3, perquè va tenir 8 o 9, fica 3, ara estaríem parlant d'una altra qüestió, fins i tot.
Li dono la volta al seu mitjó. Si Luke de Jong fa gol en aquella xilena... El denostat Luc de Jong, el criticat Luc de Jong, que tenia les maletes a Puerta Tierra, com aquí el qui diu, per marxar al Cádiz.
Això demostra una cosa, que els jugadors necessiten confiança, bàsicament.
Entre d'altres coses,
perquè aquesta rematada és una qüestió de confiança.
És una qüestió de creure i de tenir confiança i d'anar-hi i de percebre també que tens la confiança des de la banqueta.
Això, correcte.
Perquè si tu tens confiança, però el que tens a sobre teu no et dona la confiança, doncs ja m'explicaràs. I en aquesta línia es va manifestar Xavi després del empat a un contra el Nàpols envers la figura de Ferran Torres, que va dir, avui no l'ha ficat. Tranquils, l'acabarà ficant, perquè és un tros de jugador, és un grandíssim jugador, i ens aportarà moltes coses i molts gols. Mira, estarà bé que se'ls guardi pel partit de tornada, perquè això és una eliminatòria, anada i tornada, i l'1-1 doncs, s'haurà d'anar a defensar i a millorar el Diego Armando Maradona. Dia de ressaca, doncs, en clau europea pel Futbol Club Barcelona, i ja enfoquem cap al partit de Lliga contra el València, i de Ferran Torres en parlarem al voltant també d'aquest partit. També parla un altre protagonista, l'espanyol Diego López, amb motiu dels seus 200 partits amb la samarreta de l'Espanyol, a la prèvia de l'Espanyol Sevilla. Un Sevilla que ahir va guanyar en Europa League el Dinamo de Zagreb. Pericus, quin resultat espereu diumenge en aquest partit? Doncs, de veurem tenir força parròquia palangana, perquè un 55% de copenautes està apostant per la victòria del Sevilla, un 41% per la victòria de l'Espanyol. Com és habitual, cada vegada que fem aquesta enquesta, l'empat, l'opció menys votada, ara mateix amb un 3%. I escolti, a segona divisió, demà, Montilivi, Girona, Eibar. Ojo, arriba l'Eibar, arriba el líder de la categoria. Esperem que Mitchell pugui seure a la banqueta, cosa que no va poder ser per allò de la Covid en el partit contra el Valladolid. O sigui que força arguments i força coses avui en plena futbolística, i parlarem també una miqueta a l'orella a Madrid, perquè estan tocats després de la derrota contra el Paris Saint-Germain, i demà arriba al Santiago Bernabéu l'Alavés, el glorioso. O sigui que, ojo, perquè el Madrid als últims 4 partits només ha fet un gol.
Ojo, peligro. Escolti'm, li dono un número i va rumiant, d'acord? De l'1 al 453.
De l'1 al 453.
Sí, després farem el sorteig del dinar a Can Sidro.
No fos cas que tinguéssim un moment... Ja ho vam tenir, aquest moment.
Després, a l'1.
Número de l'1 al 70, al 124.
No, de l'1 al 453. Per això li dic, perquè li doni temps...
Vale.
No vaya a ser aquello de voto sí, però luego es no. O sigui, és així, eh?
No, aquí s'han de tenir les idees clares.
Ah, exacte. Cuidis, fins després.
A reveure.
Bé, de seguida parlem amb la mascareta. Analitzarem la situació Covid amb el Dani López Acuña, amb el doctor Dani López Acuña, i l'analitzarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
Medicentre, calle Consell de Sen, 160, teléfono 93-476-3055. Visita informativa gratuita, 93-476-3055.
Majestic Hotel and Spa Barcelona le propone descubrir Restaurant Solc, supervisado por el chef Nando Jubany y con un concepto basado en el movimiento Farm to Table. Es una oda al producto de proximidad que lleva a los fogones materias primas de su propio huerto, así como carnes y pescados de productores locales. Disfrute de su menú de mediodía por 29 euros o de su carta, que irá adaptándose a los productos que lleguen diariamente a sus cocinas. Resérvase en hotelmajestic.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022? Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo, pues siempre es más caro, pero te dicen, sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, no? El tipo de interés fijo, cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por ejemplo...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quieras si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando.
Anem a repassar la situació Covid, sobretot d'entrada a les escoles. Una de les mesures que hi ha pendents és això de treure la mascareta a classe. Al final es farà o no es farà? I quina serà la situació en el sector que ara mateix té més contagis i menys vacunació, també, eh? També és veritat que és el que pateix la Covid de forma asimptomàtica o molt lleu, també, això és veritat, eh? Però parlem de tallar la línia. No oblidem una cosa, encara estem en pandèmia. És molt pesat pensar tot això, és molt esgotador, però encara estem en pandèmia. Quina és la situació? Parlem amb l'assessor de l'Organització Mundial de la Salut i epidemiòleg, el doctor Daniel López Acuña. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos.
Claro, con mucho gusto.
Cuando se habla de quitar las mascarillas en los colegios, ¿es aconsejable eso? Hablaba de las mascarillas en clase, en los colegios, ¿es aconsejable?
Bueno, desde mi punto de vista no es aconsejable. No es una medida que realmente corresponda a la situación que tenemos en estos momentos. Para empezar, me gustaría mencionar que cuando uno mira, por ejemplo, la evolución de la pandemia, tanto en número de casos como en número de defunciones, y compara países como España con Japón, que tiene un uso sistemático de la mascarilla, ve uno una diferencia notable y ve uno que no se ha incurrido en la altísima mortalidad y ni siquiera en la elevada incidencia, en gran medida gracias a la protección que se ha generado con el uso generalizado de la mascarilla. Pero dicho esto, pasando al tema del uso en escuelas, cuando tenemos todavía una incidencia muy elevada y cuando tenemos una baja cobertura vacunal de la población escolar, pues lo peor que podemos hacer es quitar la barrera más efectiva que en estos momentos tenemos para evitar la transmisión, especialmente en interiores muchas veces mal ventilados. Recordemos que en España, en estos momentos, alrededor del 60% de los niños de 5 a 11 años han recibido la vacuna, pero tenemos un 40% que aún no está inoculado siquiera con una dosis, y que todavía es muy baja bajo el porcentaje de cobertura con dos dosis en los menores. Mm. Y recordemos que la incidencia en los menores de 12 años es la mayor en todos los grupos de edad cuando uno compara incidencias por grupos de edad. Entonces, esa combinación alta incidencia, baja cobertura vacunal, yo creo que no nos debía de llevar en modo alguno a relajar medidas como el uso de la mascarilla en interior.
Claro, hay una cosa que me deja un poco atónito, y es que me sigue sorprendiendo, igual a estas alturas ya no debería, que aquí cada país y cada región vaya un poco a su bola, cada uno aplique las normas en función de cómo, frente a un mismo problema, porque el problema es común a todos, ¿no? Aquí estamos hablando de la vacunación, de la baja incidencia de vacunación en menores entre 5 y 12 años, pero es que en Alemania o Suecia no vacunan a esta franja de edad. ¿Por qué esto es así?
Sí, yo creo que a lo largo de estos dos años de pandemia que hemos vivido, lamentablemente estamos observando una excesiva heterogeneidad en las medidas que se toman, una gran discrepancia, diferencia, contradicción a veces. Y a mí me parece que eso es un fallo de la capacidad de convocatoria de los organismos internacionales, desde la OMS hasta la Comisión Europea y el Centro de Control de Enfermedades, para poder articular medidas comunes, que sería lo lógico. Algunos países en el norte de Europa, especialmente países nórdicos como Suecia o Noruega y un país como Alemania, han optado por no hacer la vacunación generalizada de menores de 5 a 12 años. Esta es una decisión que han tomado independientemente de que está demostrado y está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento que hay seguridad y hay eficacia en el uso de la vacuna en menores. Es decir, no es una decisión que se esté tomando por efectos secundarios o colaterales. Ha sido una manera de priorizar en donde se ha señalado que, como la mayor parte de los niños no tienen episodios tan severos, no son tantos los beneficios que se obtienen con la vacunación. Mm. Bueno, esto depende cómo se vea. Yo no estoy de acuerdo con esa estrategia de estos países. Pienso que es mucho mejor ir en la dirección que hemos ido en el caso de España. De hecho, me gustaría que estuviésemos avanzando aún más en ese sentido. Vamos a ver, yo creo que a veces se nos olvida que la infección de COVID no es una infección banal, benigna, porque entre otras cosas puede conducir a un COVID persistente en un porcentaje de casos. Y entonces si nosotros dejamos proliferar la contagiosidad o la infección en los niños, como de alguna manera está ocurriendo en esos países que no los están vacunando, bueno, corremos el riesgo de tener complicaciones crónicas de la COVID-19 en esa población que es infectada. Además de que dejamos proliferar el contagio en un grupo de población que inevitablemente va a transmitirlo a otros grupos de población, y que al estar bajamente vacunado, y sobre todo si hay baja tasa de vacunación en la población, como ha ocurrido en Alemania comparado con España, pues nos sitúa en un riesgo más elevado. Yo creo que es una decisión pues que tiene mucho que ver con aquellas decisiones iniciales de dejar que hubiese una inmunidad de grupo, porque la mayor parte de los casos no eran severos. Yo sigo insistiendo en que la severidad de Omicron está más que probada con el hecho de que hemos tenido, por ejemplo, en España 10.000 muertes en esta sexta ola. Y eso es un número considerable de defunciones que lo estamos viendo en muchos otros países, y eso nos debería de hacer ver que no estamos en presencia en estos momentos de una enfermedad banalizable como gripe, y que todavía tenemos mucho por hacer, entre otras cosas, avanzar en la protección vacunal.
Las medidas se relajan, eso ya lo sabemos, pero ¿cómo se debe interpretar la ola, los datos? Porque ahora es una cuestión interpretable. Por ejemplo, si miramos esta ola, ha sido 300 personas por millón de habitantes. La mortalidad, hablo de la mortalidad, 300 personas aproximadamente por millón de habitantes, pero mucho más alta que la cuarta y la quinta. Entonces, pero también esta ola ha sido mucho más elevada que las anteriores. Proporcionalmente igual hubiera sido menor. ¿Cómo se tiene que interpretar esto?
Bueno, lo que tenemos que entender es que ha habido un número de contagios notablemente mayor, una incidencia que ha llegado a los 3.000 por 100.000 habitantes, que está descendiendo, pero que ha tenido expresiones sumamente altas, que el hecho de tener tal número de casos, un aluvión de casos de esta naturaleza, nos genera pues una mayor presión asistencial, como la hemos tenido, empieza a decaer, pero la hemos tenido y muy alta. En el caso de Cataluña, la ocupación de camas UCI ha sido muy elevada. Y, por otro lado, aun cuando el número de personas que se infectan, que pueden sufrir un desenlace fatal, es menor en función de que se tiene la vacunación, es decir, la letalidad desciende, eso no implica que no sea mayor la mortalidad al tener muchos más casos. Es decir, el número de personas que muere por 100.000 habitantes. Entonces, lo que hemos tenido en esta sexta ola es una mortalidad que duplica o incluso va más allá de la duplicación de la mortalidad experimentada en la tercera y en la cuarta ola. Yo creo que eso nos debe preocupar y nos debe hacer entender que no es conveniente tener altísimas incidencias porque tiene un doble efecto en presión asistencial y en número de fallecimientos.
Pues doctor Daniel López Acuña, asesor de la OMS y epidemiólogo, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy, muy amable.
Encantado, mucho gusto, José Miguel.
I així està. Veurem què passa. Sobretot hi ha una qüestió cabdal i que possiblement se'ns oblida, i és que a més circulació hi hagi del virus més possibilitats d'una nova mutació. I això és el que preocupa, segurament, a tot el món de la ciència, que una nova mutació doncs, ens torni a fer la guitza. Bé, de seguida parlarem de la reordenació de l'espai públic de mobilitat a la ciutat de Barcelona. Parlarem de que Barcelona multiplicarà els punts de recollida de mercaderies per evitar els lliuraments fallits de paquets, per evitar aglomeracions. És a dir, hi ha un punt clau, i malauradament hem de continuar parlant de totes les coses que tenen una relació directa amb la pandèmia o conseqüències de la pandèmia, aquest nou món postpandèmic que treu el nas, i és que el comerç online ha pujat. No és que hagi pujat, s'ha disparat. S'ha disparat més enllà d'un 100%. Primer, en relat el que va ser la pandèmia a partir del confinament i fins ara. Era una tendència a l'alça, però, clar, la situació va fer que es disparés. Això què passa? Doncs que es dispara les furgonetes i els transports que van a lliurar la paqueteria als clients. I això doncs, augmenta el trànsit, augmenta la contaminació i clama, sobretot, amb superilles, carrers doncs, destinats a ser unes zones verdes, doncs, que el trànsit no sigui tot el fluid que ens agradaria a tots a Barcelona. Parlarem d'aquesta reordenació, aquest augment de punts de lliurament de recollida de mercaderies amb la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, la Laia Bonet, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, El Abrazo de la Muerte con Bar Lancaster e Ivonne de Carlo. El viernes por la noche, en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en las tarrinas de medio kilo de fresón, si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,75 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Barcelona multiplicarà els punts de recollida de paqueteria. En comptes de que t'ho portin a casa, segurament una de molts d'aquests paquets doncs, els hauràs d'anar a buscar doncs, a un lloc determinat. Clar, tot això ve impulsat per aquest accelerament de la pandèmia del comerç online. Més punts de recollida i els horaris de càrrega descàrrega. Hi ha un què, i de pas també preguntarem per les superilles, a la regidora de mobilitat de Barcelona, la Laia Bonet. Laia, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre's, Laia. Bé, com funcionarà aquest reordenament de la recollida de mercaderies?
Doncs, de fet, el que hem fet a Barcelona és una estratègia per la distribució urbana de mercaderies amb la voluntat, com deia, d'endreçar aquesta activitat. És una activitat que tots en som molt conscients, ha crescut enormement, els hàbits de consum han canviat moltíssim en els darrers anys, a més accelerats per la pandèmia i pel confinament, sobretot. De fet, des de 2019-2020 van incrementar el comerç electrònic un 100% a la nostra ciutat i això doncs, acaba resultant en un impacte innegable no només en l'ús de l'espai públic, no només en la mobilitat, no només en la contaminació, sinó també en la pròpia activitat econòmica i social de la ciutat. Per tant, necessitàvem poder abordar aquest repte, però no ho volíem fer sense aquell que coneix perfectament les necessitats que generen aquesta activitat a la ciutat. I això vol dir que ens hem assegut, i aquest és l'element probablement més important de l'estratègia, que ens hem assegut amb tot el sector, amb tots els sectors que treballen en el sector, des de empreses, associacions empresarials, de sindicats, per poder conèixer les necessitats i per poder construir junts aquesta estratègia que vol ser una estratègia viva amb l'objectiu d'endreçar aquesta activitat a la ciutat. I amb aquesta característica que per mi és la més important, que és que aquesta estratègia compta amb una governança pública o privada amb tots els actors que operen en el sector. L'Ajuntament posa en marxa algunes iniciatives, però les iniciatives més importants les definirem conjuntament i les definirem justament perquè som molt conscients de que la resposta i les actuacions que provinguin i les iniciatives que provinguin del sector privat en aquest tema són essencials.
Llavors, entenc, per exemple, que et portin el parquet a la porta podria passar una vegada, però hi ha com uns dipòsits on es deixarà si no ets a casa. Podria ser una idea, no?, per evitar un excés de trànsit a la ciutat.
Són moltes les mesures que posarem sobre la taula i que les volem acordar i consensuar amb el sector, però una d'elles, que jo crec que és important, és que volem promoure entre tots un canvi d'hàbits, canvi d'hàbits per promoure la recollida en lloc de l'entrega. I això vol dir que hem de buscar la manera de fer més fàcil aquesta decisió que sovint ja ni ens la plantegem de i per què no ho vaig a buscar en algun lloc proper a casa, en lloc d'esperar que m'ho portin a casa, si amb això puc reduir, puc pal·liar part dels impactes que genera aquesta activitat sobre els nostres carrers, sobre l'espai públic i, en definitiva, sobre la mobilitat de la ciutat. Per tant, el que farem, entre d'altres, és generar molts espais d'allò que s'anomenen lockers, és a dir, de llocs de recollida, de punts de recollida de paqueteria a la nostra ciutat amb la màxima capil·laritat possible per fer més atractiva aquesta alternativa que potser hi hauria gent que ja per convicció li sortiria, però que si no sap quins són els punts de recollida que hi ha, difícilment, o no sap que n'hi ha algun a prop de casa, difícilment optarà per aquesta opció en el moment de fer la compra per internet. I això és una de les mesures. Però, evidentment, hi ha un altre element que per nosaltres és fonamental i d'aquí que que en aquesta taula compartida amb tot el sector que vol ser col·laborativa des del primer moment,
sí,
ho ha estat fins ara i ho continuarà sent, és essencial, que és l'avaluació. Necessitem poder saber quins són els impactes, quines són les conseqüències d'una determinada mesura o d'una altra, i per tant el que hem acordat també és la posada en marxa d'un observatori de distribució urbana de mercaderies per poder recollir dades des del primer moment i compartir-les amb tots els actors del sector, de manera que puguem avaluar cada mesura que posem en marxa o el fet de no posar-ne, quins són els impactes que genera, i a partir d'aquí poder prendre les millors decisions possibles.
Clar, jo suposo que, clar, aquest és una obvietat, el fet que com bé, molt bé deies, l'augment del comerç online, doncs l'augment del 100%, sobretot acceleradíssim per la pandèmia, i fins i tot un 100% em sembla poc, eh? Em sembla que ens quedem curts, penso que fins i tot ha pujat més. Clar, això desemboca doncs, en un moment del repartiment, evidentment. Si això ho l'afegim, la pacificació de trànsit en zones de la ciutat, doncs clama que tinguin molt sentit aquests lockers. Per exemple, el tema de les superilles. Estan ben pensades totes les superilles? Estan ben adequades o no?
Jo crec que l'objectiu que tenen les superilles, l'objectiu de pacificació, l'objectiu de generar espais públics, espai públic de qualitat, l'objectiu d'augmentar el verd a la ciutat, és un objectiu que compartim, i de fet és un objectiu que hi ha al darrere d'aquest projecte. El compartim perfectament. Des de la nostra formació dins del govern de la ciutat, els socialistes compartim aquests objectius. De fet, els hem practicat històricament amb la pacificació ja històrica de zones de Barcelona. Però més enllà de compartir el què i cap on anem, és important també el com, és a dir, quin model concret de pacificació, de generació d'espais públics de qualitat, de generació de verd a la nostra ciutat implementem. I aquí és on hi poden haver diversos models possibles, i per nosaltres una cosa és preveure la pacificació d'un carrer, però si volem que això sigui una tendència general en el centre de la ciutat, si volem generalitzar aquesta opció com pretén el projecte d'Eixos Verds, que de fet preveia que un de cada tres carrers de l'Eixample seria un eix verd, aleshores el model ja comença a ser una miqueta més important. Perquè generalitzar un model com el de Consell de Cent genera unes conseqüències. Generalitzar un model com el que està projectat per Pimargall, que també està integrat dins d'aquest projecte d'Eixos Verds, en porta unes altres. Per què? Hi ha una dada que és per nosaltres fonamental. Aquesta pacificació, aquesta generació d'espai públic de qualitat, aquesta reintroducció del verd a la nostra ciutat, ha de poder ser compatible amb un altre objectiu que tenim i que crec que coincidirem tots plegats que hem de promoure, que és la mobilitat sostenible i el transport públic de la nostra ciutat, perquè és la veritable resposta a les necessitats de mobilitat de tota la ciutadania. No és altre que el transport públic. Per tant, el que no podem és imaginar-nos un model generalitzat a tot el centre de la ciutat d'eix verd que no faci compatible la pacificació, la introducció del verd, la generació d'espai públic de qualitat amb la mobilitat sostenible i el transport públic. I és aquí on la nostra intenció és treballar amb que els eixos verds, el model concret en el que s'implementin aquests eixos verds en el centre de la ciutat, s'assemblin més al que està projectat per Pimargall que no pas a Consell de Cent.
Doncs Laia Bonet, regidora de Mobilitat, hi ha feina per fer, hi ha molta feina per fer encara. Gràcies.
I amb ganes,
afortunadament. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
Doncs aquesta és la situació. Aquesta és la situació que tindrem. I aquest és el pla de l'Ajuntament conforme al repartiment de mercaderies. De seguida parlem de salut. Parlem de perdre pes aquí darrere. COPE, Catalunya i Andorra.
L'actualitat financera i els personatges més representatius de l'economia a Duros a quatre pessetes, amb Quim Esteban, diumenge a partir de les 11 del matí a COPE Catalunya i Andorra.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Pues vamos a hablar de salud, vamos a hablar de perder peso, porque en Clinitec son expertos en pérdida de peso con su plan 1-2-3 personalizado. Te puedes informar ya en el 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte sin compromiso e informarte sobre el plan 1-2-3 y puedes escuchar las pautas y consejos sencillos de Enriqueta para bajar de peso y volumen. Y la tenemos al teléfono. Enriqueta, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, tú. ¿Y tú cómo estás?
Yo bien, yo feliz. Genial. Yo siempre de lunes a viernes estoy feliz. El fin de semana igual no tanto, pero de lunes a viernes, vamos, no quepo en mí. Enriqueta, bueno, tenemos el plan 1-2-3. ¿Cómo funciona?
Mira, funciona muy bien. Y con el plan 1-2-3 perderás peso, bajarás volúmenes rápido, es fácil. Vas a adelgazar y a perder esa barriguita que nadie quiere, sin esfuerzo, porque no son batidos. Vas a seguir comiendo. El plan 1-2-3 es natural, a base de plantas, minerales, vitaminas y, muy importante, con registro sanitario y rápido. Solo 3 semanas, Cruz.
Solo 3 semanas. Además, corrígeme si me equivoco, enviáis pautas muy sencillas, hechas por nutricionistas. Y no son dietas estrictas. Además, es muy fácil de tomar con los sobres y las cápsulas captagrasas. Y no olvidemos que el plan 1-2-3 es apto para todo el mundo. Incluso, por ejemplo, si eres celíaca o diabética, o diabético, claro, pues también. Y si practicas mucho deporte, también, para todo el mundo. Si os parece, vamos a pautar las 3 semanas del plan 1-2-3. Sí. Empezamos por la primera semana. ¿Ahí qué hacemos?
Pues mira, primera semana tomaremos los sobres de piña, que lo que nos hacen es una limpieza del organismo. Nos ayudan a perder hasta 3 kilos y bajamos volumen y eliminamos las toxinas.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Pues la segunda semana seguiremos con los sobres de naranja, que nos van a ayudar a conseguir un vientre plano, a renovar nuestra flora y a seguir perdiendo kilos.
¿Y remataremos con qué la tercera semana?
Pues con las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo kilos sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote.
Pues ya está, ya puedes llamar. Ya puedes llamar al 650-51-52-53. 650-51-52-53 es el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 1-2-3. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para informarte sin compromiso. Y además, llévate gratis con el plan 1-2-3 el podómetro para que controles tu pérdida de peso. O sea, todos los pasos que puedes ir dando, que no sé si son 10.000 los ideales, de entre 6.000 y 10.000. A más hagas, mejor, ¿eh? Más 3 infusiones detox, más lipo, más drena. Así que depura, desintoxícate y consigue bajar ya 2 tallas antes de primavera, que la tenemos un poco más de un mes, aunque si vas a Valencia con 28 grados estamos hablando de verano casi ya, ¿eh? O sea, no hablamos de la vuelta de la esquina, lo tenemos aquí ya casi, ¿eh? Eso sí, solo en 3 semanas. 650-51-52-53 es el teléfono del plan 1-2-3. Y además hay más cosas como el gel caliente adelgazante, Enriqueta.
También lo ponemos hoy viernes de obsequio, de regalo, con el plan 1-2-3, un gel extraordinario que lleva rolón incorporado, cada día un masaje en esa zona que queramos corregir para destruir la grasa. Te viene gratis con tu plan 1-2-3, que lo enviamos a domicilio, Cruz, sin gastos de envío, ¿eh? Es económico y vas a alcanzar tus objetivos, adelgazar, bajar barriguita, eliminar el sobrepeso, bajar el colesterol, el azúcar, la hipertensión, todos son ventajas con el plan 1-2-3. 650-51-52-53.
Ese es el teléfono del plan 1-2-3. Enriqueta, muchas gracias, feliz fin de semana.
Igualmente, feliz fin de semana, un besito,
pa,
chao.
Tunets, cuida't. Bé, de seguida tanquem Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Obrim migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem de qüestions. Per exemple, parlarem de la gran superilla, parlarem de la inèdita superilla que tindrem durant Sant Jordi a Barcelona. Catalunya celebrarà un Sant Jordi per fi d'una manera normalitzada, diguem-ho així, eh? Una superilla que anirà entre la Gran Via de Barcelona fins l'Avinguda Diagonal i entre els carrers Pau Clarís i Balmes. És una mega gran superilla plena de flors i plena de llibres, una festivitat magnífica. I parlarem també de quins perfils de feina s'estan buscant a Catalunya. I, com no, parlarem de la sequera. Parlarem de com s'actua, com actua l'administració davant d'una sequera. Això parlarem amb el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Enrique Velasco, que ens ho explicarà. I, com no, avui sí, parlarem de cinema. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.